Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, Sant Jordi ha florit un any més a Sant Cugat, convertint la plaça d'Octavià i els seus voltants en el centre neuràlgic de la Diada. Milers de persones s'han apropat al centenar de paradetes instal·lades enguany, impulsades per 12 llibreries i petites editorials, 9 floristeries i més d'una setantena d'entitats. L'afluència a la plaça ha estat constant durant tota la jornada, que ha estat acompanyada pel bon temps. En caure en dia laborable, la màxima concentració de persones s'ha produït a la tarda amb una plaça d'Octavià plena de gom a gom. L'última novel·la de l'escriptor santcugatenc Xavier Bosch, Diagonal Manhattan, ha estat el llibre més venut en la categoria de ficció en català aquest Sant Jordi. Així ho ha fet públic el Gremi de Llibreters de Catalunya, que assenyala que són dades fins a les 6 de la tarda i amb la informació dels dies previs a la Diada. Boehringer Ingelheim Espanya ha presentat els seus resultats financers corresponents a l'exercici de 2024, en què destaca una aposta ferma per la recerca, el desenvolupament i la innovació, amb una inversió de prop de 105 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 53% respecte a l'any anterior. La companyia, amb seu a Sant Cugat, també ha incrementat la seva plantilla a Espanya en més d'un 4%, arribant als més de 1.730 col·laboradors. I més notícies en clau econòmic. El fons d'inversió Laurea Partners i Perion han tancat la compra de la firma catalana Gutmar, dedicada a la mecànica d'alta precisió i subcontractista en importants programes militars i amb seu a Sant Cugat. Segons avança el periòdico, els tres protagonistes expliquen que es tracta d'una entrada al flanc de grans empreses d'aeroespacial i defensa amb vista a afrontar amb èxit els desafiaments i oportunitats d'aquest nou cicle inversor que suposa el rearmament europeu. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat pot guanyar el títol de Lliga del grup D de la Primera Nacional aquest dissabte a les 7 de la tarda davant el Sant Esteve Sesrovires. Els santcugatencs han de guanyar per assolir la segona Lliga consecutiva a la penúltima jornada de la competició. Els d'Àrid Salvador ja estan classificats per disputar la tercera fase d'ascens consecutiva plata, la segona categoria estatal. En el partit de la primera volta, els vermell i negres es van imposar per 26-31. Un conjunt que arriba amb un balanç de 22 victòries, 3 empats i només 3 derrotes en una temporada que està sent brillant. S'espera que el públic ompli el pavelló per veure i viure un gran dia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Aquesta setmana se celebra la Setmana Mundial de la Immunització, una iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut que té lloc cada any durant la darrera setmana d'abril. Enguany, el lema és ben clar i directe. La immunització per a totes les persones és humanament possible. L'objectiu, promoure la vacunació com a una de les eines més eficaces i segures per protegir la salut individual i col·lectiva, evitant malalties que poden ser molt greus. Per parlar sobre aquest tema, avui ens acompanya l'Anna Rosales, infermera referent de vacunes del CAP de Sant Cugat, que ens ajudarà a entendre millor la importància de les vacunes, resoldre dubtes freqüents i posar llum sobre la situació actual en l'àmbit local. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Per començar, explica'ns quina és la importància que es facin campanyes com aquesta de la Setmana Mundial de la Immunització.
Doncs mira, les vacunes són un dels grans avenços de la humanitat. Començant per aquí ja...
Això ja
seguim.
És una gran sentència, no?
Exacte. La vacunació forma part d'un estil de vida saludable, augmentant l'esperança de vida de tots nosaltres, no? És un instrument d'equitat que disminueix les desigualtats en l'assistència sanitària. Les vacunes salven vides. Això està claríssim, no?
Està comprovat.
Comprovat. Protegint-nos des del naixement fins a l'edat adulta de més de 30 infeccions i malalties mortals. Tenim dades de l'OMS que ens certifiquen que durant els últims 50 anys les vacunes han salvat 154 milions de persones. Que es diu aviat, eh? Es diu ràpid, això. Segons aquestes dades també de l'OMS, la vacunació ha donat una millora del 40% de supervivència dels lactants. És a dir, al món actualment viuen més nens que poden celebrar el seu primer aniversari. Les vacunes creen futur. Què volem dir amb això? Que un nen amb una pauta de vacunació completa té més possibilitats d'estar sa per aprendre i créixer i contribuir a la seva comunitat.
Enguany l'OMS insisteix que és humanament possible vacunar tothom. Això és possible o tenim encara reptes al davant, com per exemple el dels països del sud global, on ja ara mateix l'accés a la sanitat no és exactament la mateixa que el nord global, i en països on hi ha conflictes bèl·lics. Sí, sí. Aquest és un dels grans reptes, imagino.
Sí, sí. A veure, és un repte important. O sigui, en teoria és possible, és humanament possible vacunar a tothom, no? El que passa és que aquests reptes existeixen. Existeixen sobretot desafiaments logístics, socials i mèdics. Quan dic... jo, per mi, un dels que veig i que realment s'ha contrastat que és un dels més difícils, és transportar i emmagatzemar les vacunes. Les vacunes són uns medicaments que requereixen d'unes temperatures determinades, que són entre 2 i 8 graus. Ni més ni menys. No es poden congelar i tampoc poden passar dels 8 graus. Llavors, això vol dir que s'ha de mantenir una cadena de fred. Aquesta cadena de fred, doncs, en algunes poblacions, vull dir, no pot haver una interrupció de subministrament elèctric. Vull dir, hi ha països que tots sabem, amb conflictes bèl·lics i demés, que, doncs, de cop tallen la llum i no se sap quan tornarà, no? Llavors, o, per exemple, en zones molt rurals, com deies tu, no?, països amb desenvolupament, doncs, que totes aquestes refrigeradors... que tenen una temperatura contínua, doncs realment és difícil, és difícil. Sobretot també els països amb ingressos baixos, doncs es troben en un mercat que hi ha uns països que tenen més diners, que competeixen per les mateixes vacunes i doncs valen diners.
S'especula amb tot això.
S'especula. A veure, realment, si som optimistes, doncs si es mobilitzen recursos i fons internacionals perquè es puguin adquirir aquestes vacunes, per tota aquesta logística, doncs...
Com diu l'OMS, és possible.
És possible, però calen fer moltes coses. Sí.
Anna, quines són les principals malalties que es poden prevenir amb les vacunes?
Doncs mira, principals, hi ha des del naixement fins a l'edat adulta, podem parlar de més de 30 infeccions i malalties mortals. Podríem dir que les més comunes, xarrampió, rubeola, la polio, la diftèria, el tètanus, tosferina, hepatitis, bueno, etcètera, grip, febre groga... Vull dir, les vacunes, el que sí que m'agradaria recalcar és que sí, les vacunes actuen sobre la malaltia que s'està prevenint, però també actuen sobre les complicacions que pot donar en el cas de que es pateixi aquesta malaltia, no? Vull dir, es pot donar que una persona pues, està vacunada, però hi ha un brot epidèmic i pot patir la malaltia. Llavors, les conseqüències, les complicacions no són les mateixes. Per exemple, la vacunació del xarrampió evita complicacions com ara la pneumonia, l'encefalitis i malalties neurodegeneratives molt greus. Les vacunes enfront la malaltia meningocòcica prevenen de les seqüeles de la meningitis, que tots sabem que són unes seqüeles neurològiques força importants. Un altre cas, per exemple, és que també la vacunació en la dona embarassada protegeix a la criatura que ha de néixer doncs, de la rubeola congènita, ja quan són lactants sobre la tosferina, en fi... I també m'agradaria recalcar que les vacunes també protegeixen d'alguns tipus de càncer, com per exemple l'hepatitis B, que dona una prevenció de complicacions derivades de la infecció, com la cirrosis i el càncer de fetge, i la vacuna del papiloma. La vacuna del papilomavirus protegeix davant del càncer de coll d'úter amb les dones, i altres tipus de càncer de vagina i en els homes, de penis, anus i orofaringe, que igual és per homes que per dones. Mm-hmm. Vull dir que...
Ja ho ha deixat anar l'Anna en les primeres respostes que ens donava, perquè, clar, normalment associem les vacunes als infants. Però, de fet, és important tenir en compte que ens hem de vacunar i hem de fer aquests recordatoris pràcticament al llarg de tota la vida. Quines malalties es podrien reactivar si no hi ha aquesta prevenció que fem amb les vacunes?
A veure, els que ja... Bueno, no és que tinguem més edat, però molta gent s'està oblidant alguna gent ja no se'n recorda de malalties com la polio. La poliomielitis va ser una malaltia doncs, dels anys 60 que la gent va quedar doncs, bueno, amb cadira de rodes, etc. La verola, la diftèria, la rubeola... Si disminueixen les persones vacunades d'alguna d'aquestes malalties, que ara es veuen molt, molt rarament, però molt rarament, podrien reaparèixer en forma de brots o epidèmies. Quan la gran majoria de la població està vacunada, doncs es redueix la circulació del patogen.
Clar. I a Catalunya com funciona el calendari vacunal? No sé si hi ha alguna novetat que puguem destacar.
Sí, mira, el calendari vacunal en si ens indica quines vacunes s'han d'administrar a quines edats, des del naixement a l'edat adulta. Vull dir, abarca tota una franja des de que naixem fins al final. I es basa, pots dir, en què es basa això? Doncs es basa en criteris científics, que són la càrrega de la malaltia, l'efectivitat, seguretat, aspectes ètics i l'avaluació econòmica. Això també és una cosa que pesa. Les recomanacions es revisen i actualitzen periòdicament segons l'evidència científica i la situació epidemiològica. Jo, com a novetat, aquest any destacaria que a partir d'aquest mes d'abril els nois de fins a 18 anys inclosos es podran vacunar contra el virus del papiloma humà. Fins ara era una cosa que només es vacunaven les noies i a partir d'ara ja es poden vacunar els nois. És un virus molt freqüent que es transmet mitjançant relacions sexuals i que pot infectar tant a homes com a dones a les àrees anogenital i orofaríngia. Cal assenyalar que els nois, igual que les noies, poden transmetre i infectar amb el virus del papiloma humà. Tot i que el càncer més freqüent degut a aquest virus és el del coll d'úter, els homes també poden patir càncer, doncs, com ja he dit abans, no? d'anus, penis i orofaringi, així com berrugues genitals.
Hem de recordar que encara hi ha una petita part de la població que dubta, que té recels en respecte de les vacunes. Quins són els mites més habituals que et trobes i com els desmunteu des de l'atenció primària?
Doncs mira, les teories conspiratives fomenten desconfiança, la por, i tenen una difusió molt ràpida, sense filtres i sense controls de veracitat. Jo penso que cal promoure una informació fiable, com la que estem fent avui aquí, difondre campanyes d'informació pública i connectar a la població amb els recursos qualificats, no? I educar, sobretot educar els usuaris sobre com identificar la informació falsa i consultar fonts verificades. Les vacunes, nosaltres insistim, són un dels medicaments més segurs que existeixen. Estan sotmesos a control i vigilància continus. La majoria dels efectes secundaris de les vacunes, ai, m'he posat una vacuna, solen ser lleus i transitoris. Doncs, a veure, dolor al braç, febre baixa o cansament, que és una cosa que desapareix en pocs dies. Els efectes adversos més greus són extremadament raros i quan passen s'investiguen per determinar si existeix una relació causal amb la vacuna, és a dir, que estiguin directament relacionats. No existeix evidència científica que relacioni les vacunes amb l'autisme, la diabetes, l'esclerosi múltiple o altres malalties greus. El risc de que passi algun problema provocat per una vacuna és notablement menor que el derivat de contraure la malaltia.
Per tant,
aquí ho dic
més,
tot jo.
Més clar.
Més clar.
Per cert, Anna, com ha canviat la percepció de les vacunes arran de la pandèmia de la Covid-19?
Home, a veure, va ser tot una mica sobtant, no? Perquè de cop la gent es va estranyar que en tan poc temps, no?, es creessin unes vacunes, no?, de que dius, oi, i poden ser segures aquestes vacunes. De fet, les vacunes d'ARN missatger, no?, que eren les que es van posar per tractar la Covid, doncs van suposar un abans i un després. Vull dir, sobretot també eren vacunes que s'estaven... No eren noves al... En si, ja s'estava treballant sobre el tema de l'ARN missatger per altres tipus de tractament immunosupressor. Vull dir que va ser realment una adaptació a un nou tipus de vacunes.
Això és molt tècnic, això que acabes de dir, lo de l'ARN missatger.
Sí. Bueno, molt tècnic. A veure, és un tipus de vacuna que és a nivell genètic, saps? Es modifica aquest el que porta el missatge genètic i es treballa molt més fàcil perquè ofereixen una producció més ràpida sense necessitat de cultius cel·lulars ni ous embrionaris, saps, que es posa i l'ou i tal, i agilitza molt la producció i tenen la capacitat, aquest tipus de vacunes, d'induir fortes respostes immunitàries.
Mm-hmm. I en un futur, com es veu l'evolució de les vacunes?
Mira, sobretot amb aquestes vacunes d'ARN missatger, han transformat la medicina. Vull dir, realment, hi ha un abans i un després. Sobretot amb aplicacions en malalties infeccioses, amb tipus de càncer, nous avenços en immunoteràpia i en personalització de tractaments. Vull dir que això no s'acaba.
Continuarem veient
avenços,
canvis i millores?
Moltes millores. Potser l'any que ve estem aquí parlant de...
Una més novetats.
Cosa boia, ja et dic.
Anna, abans de marxar, un missatge que t'agradaria fer arribar a la ciutadania amb motiu d'aquesta Setmana Mundial de la Immunització.
Doncs jo tornaria a repetir que les vacunes han salvat vides, continuen salvant vides, i que segueixen sent essencials per previndre malalties greus. L'evidència científica recolza la seva seguretat i el seu impacte positiu amb la salut és inqüestionable.
Doncs jo crec que més clar, impossible. Agraïm a l'Anna Rosales, infermera referent de vacunes del CAP de Sant Cugat, que avui hagi passat pel programa. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Entrar en el món de les arts escèniques. Ho fem cada 15 dies amb el nostre prescriptor particular, Eduard Gené, benvingut. Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme. Molt content d'estar aquí, com sempre, perquè veig que les coses estan funcionant. Hi ha molta cosa a veure.
Hi ha molta cosa a veure.
I bona.
I arriba el bon temps. I bona, i arriba el bon temps. Vull dir que podem veure coses, podem fer coses. És que no ens ho acabarem.
Inclús podem preparar la renda.
Jo ja la tinc preparada. Jo sóc molt obedient i de seguida que tinc un compromís intento complir.
I sempre et tornen diners.
Sí, home, això t'ho creus tu. Això t'ho creus tu. Per cert, que venim de celebrar una diada fantàstica com la de Sant Jordi.
Molt.
Quin dia tan pletòric, tan bonic, tan radiant. És que va fer bon temps, és que tot va acompanyar.
És que sembla, inclús sembla mentida.
Bueno,
saps
sí.
Què vull dir? Perquè sí, jo penso que segur que des de... Per exemple, la Isabelita de Madrid... Pues debía decir, pues esos catalanes no trabajan, están todos en la calle comprando libros.
Sí, home, sí. Sí, sí. Oh. 2 milions, ¿eh?
Sí, sí, sí. Brutal. Brutal.
Una passada. Jo... És una celebració que a mi m'estranya que no la copin.
No, ves? Ho han intentat a diferents
no,
llocs.
No, ja, però que
no,
ningú no se'n surti.
No qualla.
No se'n surti.
No qualla. I, bueno, diem llibres, però diem roses, ¿eh?
Sí, però les roses, les roses
no,
es venen, no es conreen. Vull dir, aquí no es fan roses,
aquí,
ja.
Aquí es fan algunes poques i la majoria venen d'Holanda.
No, d'Holanda i de més enllà.
De més enllà.
Són transoceàniques. Sí. Per cert, que ja que parlem de Sant Jordi, no tanquem la celebració fins que no se celebri el concert de Sant Jordi, no?
Sí, senyor. Això es fa demà i és un concert, a més, molt interessant. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat doncs, està fent una selecció últimament molt bona de tota la programació i tenim una estrena per una banda, que és una estrena d'una obra que en aquest cas està dedicada precisament a Salvador Brotons, o sigui que el compositor la va escriure pensada en Salvador Brotons, que és en David Penedès Fanassar, i és Alegoria al cant dels ocells. I després tenim un concert de violoncel que és un dels millors concerts de violoncel de la història, que és l'Eduard Elgar, amb un solista, Òscar Alabau, que és el primer violinista de l'Orquestra Simfònica del Liceu. O sigui que habitualment és professor també del Conservatori del Liceu. És una persona que ha estat estudiant bàsicament a Anglaterra i que, per tant, Elgar segur que devia ser un dels autors que ell volia fer. I aquest concert de violoncel és un concert poc habitual, i a més és un concert que està fet, composat al segle XX, dels últims concerts, podríem dir, de violoncel, i té una força terrible. Bé, jo vaig avançar que en el programa, amb molta comèdia, tindrem a l'Òscar Alabau i el Salvador Brotons aquí nosaltres per ampliar-ho una mica, d'aquí una horeta. I després hi ha un tancament, que és el Ricard Alamot de Grignon, que tot i que tingui aquest condom que és francès, sí. Doncs, un català, una família catalana de molts anys, de moltes generacions, i fa una sinfonia catalana que lliga molt bé dintre del dia del concert de Sant Jordi. Jo haig de dir que la gent que vulgui anar-hi, que es pavili, perquè...
Queden entrades?
Em sembla que queden 50 o 60 entrades només, de 920, vull dir que déu-n'hi-do,
sí, sí.
És considerable. I, per tant, però és que el diumenge tenim una cosa també
això
potent.
Recordem divendres,
demà,
que no es despisti el personal.
Demà divendres.
A les 8 del vespre, al Teatre Auditori, durada 1 hora i 45, tot d'una tirada. Ah, no, amb intermedi.
Amb intermedi. O sigui, la primera peça curta i després el concert de violoncel es fan seguits i després es tanca, diguéssim, amb la sinfonia aquesta de la Mot de Brignon.
Correcte.
I el diumenge tenim també el Teatre Auditori, en aquest cas a 7 de la tarda, perquè el diumenge es comença una mica més aviat. Tenim dansa. I tenim dansa a partir d'una música de Cala Orff, que és Carmina Burana, que és molt coneguda, que és una música amb molta potència, amb molts moments molt diferents dintre la composició, que Cala Orff, que és un autor del segle XX també, la va escriure una mica com si fos una música antiga, O sigui, va fer una refundació i va crear una música més similar a la música de l'època de Respighi, el Binoni, etcètera, etcètera, però és una música creada al segle XX amb molta força, amb molta potència i vocal. Jo tinc dubtes, no ho he vist, però el grup que fa, que és la FAC de Terrassa, en aquest cas està amb un coreògraf, que és en Ilia Giboy, que suposo que ha creat aquesta coreografia una mica amb el seu estil. Clar, la gent és acostumada a sentir la música i veure el cor, etcètera, etcètera, però no s'ha fet, que jo sàpiga, no hi ha hagut coreografies amb dansa complertes. Hi ha hagut alguna... Però aquí és complet, aquí tota la Carmina Burana, tot està ballada. I per tant, m'imagino que serà música gravada, evidentment, i llavors la gent que farà...
Una versió diferent, no?
Sí, buscar una mica de crear una cosa diferent. Amb un altre aspecte, volia comentar, perquè n'hi ha poc i m'agradaria comentar-ho, que el dissabte a les 5 de la tarda hi ha titelles per infants, que això ja n'hi hauria d'haver-hi bastant més del que fan, al Teatre de Mirasol. És una companyia molt jove, que es diu Pea Grit Boat, i fan Soc un ciclopeda, que ho recomanen per les edats d'entre màxim 8 anys. Però és igual, perquè a vegades això de les recomanacions de les edats, en fi, no funciona. Vull dir, i si va una família que té 4 fills o 3, doncs evidentment no es podrà limitar al fet de que tingui l'edat que els diuen que han de anar o no han d'anar. I més una cosa que vull comentar, i és que avui
dijous,
al Bocamoll de Torre Blanca, fan aquest concert de petit format, però a mi m'agrada dir-ho, perquè és un grup que es presenta com Tabaré Ros i Natàlia de la Fuente, que és el nom de dos dels components del grup, i són de la Floresta, i una de les cançons que presentaran, i que és habitual amb ells, parlen del barri de la Floresta.
Ah, això està bé.
O sigui, parlen, en fet, han dedicat una cançó a la Floresta, i diuen, no sé, d'adjectius molt, molt elogiosos de la Floresta.
És ironia o...?
No. Tal com ho diuen, està clar que...
Pues deuen estar encantats de viure a la Floresta.
Sí, que estan integrats i que els agrada molt i que han trobat un espai fabulós de natura i de relacions d'amics i artístiques.
Perquè
artístiques hi ha molta gent, doncs hi ha pintors, hi ha escriptors, hi ha músics, hi ha mica de tot. I...
Un ambient bohemi, podríem
sí,
dir, no?
Sí, un ambient bohemi, amb una època hippie, no?
Sí.
I amb una època hippie, i em fa gràcia perquè quan vaig sentir la cançó, este barri encontrado, el barri de la Floresta, ta-ta-ta.
Home, serà curiós.
Que sí. Sí.
Mira, els podríem convidar un dia que vinguin.
Ho dic perquè és interessant. Perquè, vaja, a la Floresta hi ha hagut molts grups, i
són un duet.
Molta gent. Però, bueno, és duet, i suposo que van amb dos més acompanyants d'instrument, guitarra i suposo i baix. No estic segur d'això. Però aquesta característica de florestants sí que marca. Sí que marca una mica.
Està molt bé.
Tenim després, a continuació, la setmana vinent, una de les òperes, és la segona o primera òpera més interpretada a tot el món. Cada any. O sigui que hi ha aquest hit parade de quines són les òperes que es fan més a tot
grans
el món.
Grans hits.
A tot el món. Uh-huh. N'hi ha 10, que són les que voten. I Carmen de Bizet és la primera i segona sempre. Sempre. I és curiós perquè resulta que és una història, que tothom més o menys la sap, d'Espanya, d'una espanyola, que la Carmen Sevilla deia que jo soy la Carmen d'Espanya i no la de Mérimée.
La de Mérimée.
Sí, Mérimée era el que va fer la novel·la.
Ah,
val. I el Bizet és el que va fer l'òpera basada en la novel·la de Prosper Mérimée. Els dos francesos, evidentment, i aleshores el que feien era una visió, una espanyolada, una visió de l'Espanya del segle XIX, en fi, vista des dels francesos. Tenint en compte que el Prosper Mérimée, que va escriure la novel·la, havia estat preceptor d'una noia, que no recordo el nom, una de la noblesa espanyola, sevillana. Havia estat a Sevilla durant uns anys fent de preceptor, ensenyant-li francès, naturalment, perquè... No? I aleshores, de la seva experiència a Espanya, després va escriure la novel·la, i després de la novel·la, doncs, el Bizet va escriure una, per mi, de les òperes més equilibrades des del punt de vista de la qualitat, de la força expressiva, que permet a diferents, no només als dos personatges principals, Don José i la Carmen. Clar, Don José, fixa-li que es diu Don José, i teòricament és un soldat de l'imperi de Napoleó, sí, el francès, però en canvi és nascut a Navarra. Per què? Perquè l'exèrcit no, perquè l'exèrcit de Napoleó, a mesura que va fent-se més gran, o que va ser anar contractant gent que s'apuntava i cobrava un sou de l'exèrcit de l'emperador, no? De Napoleó. I llavors aquesta dualitat entre la visió d'un francès de l'espanyolada i el fet real del que passava, doncs és molt curiosa. A mi sempre m'ha xocat molt. I a més, que tingués aquest èxit mundial,
sí,
continu, des que es va estrenar. Des que va estrenar. No va ser una cosa que no. Sempre ha tingut molt èxit. I aquí, en aquest cas, doncs, els amics de l'òpera de Sabadell presenten una Carmen, que és la Marilla Melinchini, que no la conec, sembla que és la primera vegada que ve aquí a fer aquesta obra, i el Nacho Guzmán, no sé, que aquest sí que havia vingut, l'Arturo Espinosa és Camillo, perquè hi ha el personatge, hi ha d'haver un torero, òbviament.
Sí, és una obra espanyola.
Hi ha d'haver un torero, perquè si no hi ha un torero, a més hi ha aquell fragment que tothom coneix, no? El toreador. Tan, 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 el toreador, vull dir, tothom, encara que n'hagi vist l'òpera, segur que hi ha fragments.
Identifica fragments, efectivament.
Fragments. Mm. I aquesta representació, els de l'Òpera de Sabadell, doncs, també ens porten alguns santcugatencs. Per exemple, doncs, tenim el Jorge Juan Morata, que fa un paper de remendado, que fa un paper, i després també teníem una soprano, l'Elena Lesuretzao, que a Mercedes, que va fer una d'aquests concerts de petit format que presenta l'Ajuntament a diferents llocs d'aquí a Sant Cugat, i el va presentar, va actuar aquí al monestir, i va estar molt bé. I bé, en aquest cas jo penso que és una obra que no cal recomanar-la. Em sembla ja que no hi ha ni... i estan exaurides les entrades.
Sí?
Sí.
O si en queden,
en queden molt poques. En queden molt poques. Però és una obra que val molt la pena. Ja dic, té molta potència musicalment, des del punt de vista de la història.
De la posada en escena.
I, a més, doncs, dona moltes possibilitats, no només als personatges centrals, sinó al cor. O sigui, el cor també té molts moments de molta força, de molta potència. I, per tant, és segur una disfrutada. I per això hi ha aquesta resposta sempre que et dic primer, que tot el món es representa per tot arreu, tot l'any. Jo tinc una anècdota d'un tenor que va venir un dia aquí i em va explicar que havia fet l'obra aquesta, feia de Don José, a Tòquio. I resulta que ell i la que feia de Carmen eren els dos estrangers i tots els altres eren japonesos.
Quina barreja més estranya,
tu. Llavors ell deia que tenia una sensació raríssima, no? Quan se va quedar i sortien tots els suposats, que els andalusos sortien tots els... I els contrabandistes també andalusos sortien allà, i tots japonesos. I tenia una impressió estranyíssima. Hi ha també, dintre d'aquest proper cap de setmana, no aquest que estem parlant, sinó el que ve,
una... El de després del pont del
després
maig.
Del pont. Ve un retorn per mi esperat i que jo tinc moltes ganes de que sigui així, que és en Nacho Duato. Nacho Duato, el seu ballet, la seva companyia Nacho Duato, torna, que havia estat aquí moltes vegades i que aquí a Sant Cugat havia creat inclús les escenografies de les seves obres, les primeres obres quan ell estava com a director de la Dansa Nacional d'Espanyola, i torna ara amb la seva companyia i presenta tres peces, Jardí Tancat, que és a partir de la música de la Maria del Mar Bonet. I és preciosa, és una coreografia maquíssima, maquíssima, que es pot veure molt bé. I Duende, que és una mica no espanyolada, com diguem, la Carmen, però...
Amb aire andalús.
Amb aquesta amb aire andalús. Uh-huh. I el Cantus, que és una altra cosa totalment diferent, més, diguéssim, contemporània. Però des del punt de vista de... Jo sé que el Nacho Duato, si té una companyia pròpia, t'asseguro que funciona...
Home, porta ja molts anys, eh?
Porta ja molts anys i, a més, ha sigut sempre molt estricte amb tota la seva feina, molt exigent. Ja m'imagino que en alguns casos podríem tenir algun comentari d'algú que considera inclús massa exigent, però sí. Jo penso que el resultat sempre ha valgut la pena, sempre, sempre.
Molt bé, doncs això serà el dia 11 de maig, que encara està per arribar, però és que això va tan ràpid que ens despistem i de seguida ja ens ho trobem a sobre. Hi ha alguna cosa més?
Bueno, només que podia dir que hi ha també una segona actuació d'aquestes de petit format en quant a música, que es fa el dia 26, el divendres 26, en aquest cas al Casal de Torreblanca, però no al Bocamoll, sinó dintre del casal,
sí.
I és El alma a l'aire, tribut a Alejandro Sanz.
Aquesta l'he vist.
I és amb aquesta, la Miri's Way.
Miri's Way.
Miri's Way.
Sí, i llavors, un del Saltó.
Sí, llavors es fa aquí el dia 26, i bé, jo suposo...
Jo la vaig veure a Barcelona.
La vaig veure a Barcelona?
Sí. Sí, sí, però era segurament de quan estaven ja estrenant dels primers bolos que deurien fer. Bueno, sí,
pues aquí torna el dia 26 i a les 10 de la nit, a les 22 hores del dia 26 divendres.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, doctor. Ja tornarà d'aquí 15 dies amb més medicines.
No, jo sí? Penso... Això que acabes de dir, estic molt d'acord amb tu, eh?
No, si no és broma.
Els espectacles, o sigui, el poder gaudir de segons quins espectacles, cura.
Sí, sí.
Segur.
La cultura, en general.
En general.
Si és bona.
Exacte.
Gràcies, Eduard, que vagi molt bé.
A tu, Carme.
Adéu-siau.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinski Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Que se'n va, m'il·lumina el carrer. Segueixo esperant en el balcó d'un tercer. És una maledicció provar-la. Si no saps quan ho podràs tornar a fer. Ella va trencant cors per bar-ne, però jo li sé jugar també. És una tempesta quan ella s'acosta, però no molesta i em senta bé. A cada resposta amb la que contesta se m'escapa l'esperança al cel. Busco la manera de tornar-la a trobar. Noto el seu perfum al fons de cada carrer. Lo guapa que es posava quan l'anava a buscar. Crec que mai no oblidaré. Que no vingui a robar-me.
Com sempre acabem el Faves Comptades del dijous amb música. Avui amb el ritme santcugatenc, amb en Martí González, que sempre ens acosta i descobreix projectes musicals amb segell santcugatenc. En aquesta ocasió descobrirem el projecte del Bali, nom artístic d'Andreu Porroy, un santcugatenc de tota la vida que ha decidit portar l'afrobeat al català creant un so únic i personal. Martí, el Bali, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Sí? Ara estem escoltant un dels primers temes que vas compondre, Maledicció. Després d'anys escrivint cançons i d'explorar diversos gèneres, has anat fent canvis. L'any passat vas decidir canviar de rumb. Com neix el projecte al Bali? Què et porta a apostar per l'afrobeat en català, que és el que...
Sí, una mica, bueno, jo crec que com molta gent de la meva generació vaig començar fent rap i hip-hop, explorant les lletres així, però bueno, també aquesta curiositat musical et fa anar evolucionant, i en el meu antic projecte, que es deia Rent, vaig arribar com un cul de sac, una mica, i jo sempre havia tingut aquesta espineta sobre aquest gènere, l'afrobeats, que era el meu preferit, però era, el portava per dins, per d'alguna manera. I vaig començar a escriure, aquesta cançó va ser una de les primeres, i vaig sentir alguna cosa, vaig ensenyar-ho a amics, els hi va agradar, i em va motivar per fer un canvi de nom, començar un projecte, i no m'arrepenteixo.
Jo tinc una curiositat, i aquesta també de preguntar, abans que avancem a l'entrevista. El Bali. Jo, quan dic el Bali, a mi em ve al cap un vi.
Sí, em va passar. No, o sigui, jo vaig veure, perquè sempre abans de canviar-te el nom busques què hi ha i dic Vinya al Bali, no em sonava. Des de que em vaig canviar el nom l'he vist a totes les taules dels restaurants, a tots els supermercats, la gent em va començar a enviar fotografies, tot. No sabia que era tan famós, potser...
Això que t'hi fixes més.
Però això no té res a veure, el nom no té res a veure amb el vi.
Dic,
el millor és que va patrocinant ja d'entrada.
Vaig estar uns quants mesos buscant nom, que és més complicat del que sembla. I, bueno, jo sóc aquari, no sóc un gran coneixedor de l'astrologia, però, bueno, dintre de la constel·lació de...
Som tres en aquesta
tres
taula.
Tres aquaris, exacte.
Doncs una de les estrelles de la constel·lació d'aquari és el Bali.
Ah, mira, ve d'aquí.
Curiós, veus?
És curiositat.
Estic aprenent coses aquest matí. Martí.
Sí, sobre el gènere aquest afrobeats, és veritat que en català no hi ha gaire cosa sobre això, com quins referents tens? Perquè deies que ja és un gènere que t'agradava, però per fer-ho alhora en català, no sé si has tingut algun referent, no, ja sigui català o internacional, eh?
En general, o sigui, referent català, crec que no. Crec que potser hi hauria alguna cançó contada, però també sí com aquesta idea que ho hem fet molt els catalans sempre, d'agafar una cosa que ens agrada de fora i fer-la a la nostra. I també crec que musicalment sempre he intentat com no sonar únic o sonar diferent, però sempre he acabat buscant, rebuscant entre tota la cultura musical, inclús mundial, que és el que més em pot agradar per buscar algú únic i especial, i l'Afrobeats crec que m'ha portat això.
Ara deies que venies del rap. Sí. Què t'ha portat també compondre rap a compondre aquest tipus de cançons? Ara una mica més a això. L'Afrobeats no sé si té un vincle, no?
Sí que bueno, té el seu context històric, que crec que no, si te l'explico jo m'equivocaria molt. En sé, però no en sé suficient per fer una classe aquí. Aleshores, sí que té molts components que podrien semblar el que és la música urbana, ara, com aquest gènere que s'ha dit. I sí que l'haver rapejat a l'hora de composar aquestes cançons, jo crec que sí que serveix molt, sobretot a l'hora d'explicar històries, que és una cosa que m'agrada molt. Com en el rap, la importància és la lletra. Si tu sempre t'has focalitzat molt en la lletra, sempre aconsegueixes que les lletres tinguin una mica més de sentit.
Quin és el procés de creació que segueixes? Tu estàs en un entorn com el de la Floresta, que, mira, fa una estona parlàvem, no? És un... inspira. No sé si els que viviu allà us dona com una llibertat que et fa volar, no?
Sí, jo tinc la sort que just a la meva casa és l'última abans que comenci el bosc, per dir-ho d'alguna manera, i tinc dos gossos. Per tant, aprofito aquesta sort que tinc a la vida per anar molt al bosc, fer camins. I sí que em passa que pues, a casa puc escoltar ràdio, podcast, però quan entro a el que és el bosc, aquesta sensació de solitud, que no trobes a ningú, pues, escoltar instrumentals, normalment, ja sigui amb productors que treballo o a vegades busco per internet mateix, instrumentals que m'inspirin i provo coses. Normalment, o pues, surt alguna idea, una frase, un sentiment que em transmet i a partir d'aquí començo a treballar. I sí que és...
Comences per la lletra?
Sí, perquè treballo sobre una instrumental normalment que ja està feta. Faig les lletres, aleshores amb un productor fem com de zero o des del 50% una instrumental més adaptada a la nova lletra i treballem des d'allà. Fem com una primera demo i després seguim treballant des d'allà. I sí que jo crec que aquesta com solitud o estar enmig de res al bosc està bé. Algun cop m'han pillat cantant un altre passejador de gossos allà al mig del bosc, però bueno, de coses fet, que passen.
Has estat força prolífic, perquè de fet des d'això, des del 2024, sí, has fet 3 EPs. Vaja, no sé si... quin és el procés també de filtratge de les cançons que dius que proves, o realment ho publiques tot el que et surt, o...
Sí, pues, encara que s'hagi publicat molt, sí que hi ha bastant procés de filtratge, i crec que cada cop més. També és aquesta sensació d'haver estat tants anys fent música. Vaig començar, pues, la primera cançó la vaig escriure amb 18 anys, n'he fet 27, o sigui, portem uns quants ja. I jo com una mica ja havia passat per aquest procés d'artista emergent, d'anar-te coneixent, i una mica tenia la pressa aquesta per accelerar-ho i accelerar el procés per tornar a estar en el punt al que estava una mica. Aleshores sí que hi ha hagut aquesta intenció de fer molta música, moltes cançons, sobretot perquè amb cada EP i cada cosa que faig exploro i aprenc, sobretot, que és una cosa que, si m'ho he notat, cada cançó m'apropo més a el que vull fer i és una pròpia evolució. Per tant, hi ha hagut aquest any de voràgine de fer molta música i ara intento frenar una mica, que així respiro millor.
Parlant de les lletres, bueno, no sé, explica'ns una mica els temes dels que vols tractar. L'últim EP es diu No parlem d'amor. Sí que parles d'amor.
Sí, parlo exclusivament d'amor.
Llavors, això, quins són els temes més o menys que t'interessen més per escriure lletres?
Sí, en general, pues, una cosa que o sigui, en aquests 3 EPs, jo intento dir que són 3 temàtiques diferents, però és mentida. El primer sí que era una temàtica recurrent de... pues, aquestes cançons que un cop tens el cor trencat et surten tots els sentiments. El segon EP era més o menys el mateix, però més estiuenc. I en aquest últim EP, No parlem d'amor, parlo una mica sobre aquesta idea potser del l'amor més modern. No, no seria amor modern, sinó aquesta a vegades mentalitat que tenim els joves al començar, que fem veure que no és res, o que a poc a poc, o que som algú però no fiquem-li un gran nom, i llavors jugant amb aquesta tonteria.
O sigui, una relació sense compromisos.
Sí, no sense compromisos, sinó pues, intentant, a vegades, com que sí que hi ha compromís i sí que hi ha sentiment, però fas veure que...
Però no ho dius gaire.
Sí, no ho dius gaire, no fos cas, que llavors poc a poc acaba caient pel seu propi pes.
El Valí ha tingut un detall, perquè ell està treballant en un primer àlbum i, de fet, ens ha volgut portar una exclusiva. Sí,
correcte,
no?
Mala fortuna i exclusiva perquè l'he escoltat jo, el productor, algun amic, la meva parella i ja està.
Doncs, si et sembla, anem a tastar-la, a aquesta nova peça, i ara de seguida en continuem parlant.
Quan te'n vas i no tornes, és com tornar a començar. No entens res en mi la lluna, perquè em confessi on estàs, però em recorda que no. Dictant-me el futur, ja van avisar-me que en aquesta vida mai acabarem els dos junts. I ja no cal que tornem a buscar-nos, que ja sabem què acaba passant. Quan te'n vas i no tornes, és com tornar a començar. No entenc res a mi la lluna, perquè em confessi on estàs, però em recorda que...
El Valí, que ens pots avançar d'aquest nou disc? Tens data de publicació prevista?
No, res,
encara?
Res. Només la idea de voler fer un àlbum, i sí, una temàtica general, que crec que vull treballar molt, sobretot el tema de la nit, perquè inconscientment, a poc a poc, m'he donat compte que aquesta connexió amb la nit, les meves cançons la tenen, i també, doncs, una nit pot ser com alhora un moment màgic en què estàs amb els teus amics, t'ho passes molt bé i és meravellós, o alhora també una nit pot ser un moment més recollit i personal, que connectes amb tu mateix. I crec que molts cops la música del Valí també és una mica així, que ofereix les dues coses.
De fet, aquesta cosa més urbana, que fa poc va obrir un boom en català, diríem, de música urbana,
sí.
És molt ampli aquest concepte, però
sí.
Vaja, no sé si t'hi vols... creus que t'hi pots ficar, diríem, en aquest panorama...
És complicat, perquè al final també la indústria musical catalana és com és. Aleshores, també semblava que aquests nous artistes anaven a trencar-ho tot, i tampoc han trencat tant. Simplement hi ha hagut un relleu generacional, una mica,
sí.
Amb nous estils, cosa que està bé i sempre és benvingut, a mi m'agrada. Aleshores, crec que també... Jo, per exemple, per un moment pensava que pel simple fet de fer afrobeats, i ara ja m'estava, dintre d'aquesta música urbana, ja m'estava diferenciant molt, però crec que... Ho he notat, i també ho haureu notat ara amb l'estil d'aquesta cançó, que estem buscant encara més aquest so, que no simplement sigui afrobeats en català, sinó que sigui la música de l'Albali. I primer em vull centrar en trobar això, i després, pues, quan domini el que vull ser i el que tingui, ja parlarem d'anar cap amunt.
De fet, parlant d'un altre cop de música, deies que en directe vas amb saxo, amb guitarra, amb bateria... És veritat que la música urbana últimament vas amb un DJ, posen
sí.
Play, i la base, aquesta base instrumental, i tu no, vols centrar-te... És veritat que parlàvem fora de micro, i un toc també, per exemple, el saxo,
sí.
Que és una mica més diferent, una mica més instruments reals, diríem.
Sí, al final també jo crec que si tu... Ja no només tenir un saxo o no, sinó, per exemple, tenir una persona que domina un instrument amb una sonoritat completament diferent. Sí, a l'hora de composar t'aporta moltíssim, ja sigui la guitarra, el saxofon, llavors, cosa que també m'agrada molt. I a l'hora del directe és una cosa que també jo volia tenir molt en compte, perquè molts artistes de la música urbana el que fan és, doncs, fan la seva música amb el DJ, ho peten, i llavors la discogràfica o l'agència de booking els diu, no, tens que millorar el teu directe. Llavors sí que li fiquen banda, i sí, doncs nosaltres no. Jo vull treballar això des del principi, i a través d'aquesta voluntat i esforç o sobreesforç, que potser me'l podria estalviar, doncs també estic coneixent a gent que en sap molt i del que puc aprendre molt en aquest nou àlbum, que jo més que un àlbum ho veig.